Bona tarda, amics i amigues oients, o bon dia si ens escolteu diumenge al matí. Benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Un programa dedicat als valors humans i cristians i un altaveu al servei de totes les iniciatives que treballen per fer un món millor per tothom. Obrint camins en primavera. Us parla amb molt de gust l'Àngel, Baumala i Reventós, i aquest és el sumari del programa d'avui. En primer lloc, a l'espai de la monografia, conversarem amb l'urbanista i advocat Albert Cortina Ramos, autor del llibre Humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica. A continuació, la Maria Bargalló ens oferirà la seva reflexió a la secció El pensament. Escoltarem una mica de música, llegirem l'Evangeli del diumenge i acabarem fent-nos ressò de les principals notícies de la setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos, sintonia i comencem.
Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
L'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 10 de novembre com a Dia Mundial de la Ciència per la Pau i el Desenvolupament. El 10 de novembre serà aquest proper dissabte i, aprofitant aquesta diada, hem volgut dedicar la monografia del programa d'avui a aquest tema. Per parlar-ne ha tingut l'amabilitat de venir als nostres estudis de Ràdio Molins de Rei l'Albert Cortina. Bona tarda, Albert.
Bona tarda, Àngel.
Abans que res, et presento, si et sembla, una mica a l'audiència.
D'acord.
L'Albert Cortina Ramos va néixer a Barcelona l'any 1961, viu a Sant Cugat del Vallès, col·labora puntualment a La Vanguardia. De professió és advocat per la Universitat Autònoma de Barcelona i urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya. I, com hem dit abans, el seu darrer llibre es titula Humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica, publicat per l'editorial Teconté. Però ell ja fa anys que investiga i treballa aquest tema de les relacions entre l'humanisme i la tecnologia. Per exemple, juntament amb el doctor en Biologia Miquel Àngel Serra, l'any 2015 va coordinar el llibre titulat Humanos o posthumanos, singularidad tecnológica y mejoramiento humano, un recull de 222 articles de diferents especialistes en totes les branques del saber amb reflexions sobre el futur tecnològic. L'any 2016 va coordinar el llibre titulat Humanidad infinita, desafíos éticos de las tecnologías emergentes, una obra basada en les ponències presentades al curs Singularidad tecnológica, mejoramiento humano y neuroeducación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que es va fer l'estiu del 2015. I també l'any 2016, l'Albert Cortina i el doctor Miquel Àngel Serra van publicar Singulares, ética de las tecnologías emergentes en personas con diversidad funcional. I l'any passat, com hem dit, el 2017 va publicar el llibre Humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica. Sobre humanisme i tecnologia, són aquests o me n'he deixat algun, Albert?
Bueno, el medi ambient, perquè efectivament nosaltres som natura també, no? I som entorn. I per tant, les reflexions que fem en algun moment és també l'ecologia integral respecte al desenvolupament integral del ser humà i en aquesta revolució tecnològica que ens ve. Les reflexions són triples, per entendre's, no?
De totes maneres, jo, Albert, quan t'he buscat en el catàleg de les biblioteques de les universitats catalanes, m'han sortit una vintena llarga de publicacions sobre urbanisme, paisatge i termes relacionats amb el territori, a part d'aquests treballs que he esmentat. La pregunta seria, com ha acabat un urbanista i advocat com tu interessant-se per aquest tema de les relacions entre ciència i humanisme?
Doncs efectivament, Àngel, jo, per la meva professió, que porto ja alguns anys, tractava bàsicament la ciutat o l'element natural, però no havia tractat a fons el ser humà. No? Llavors, el prior de Poblet, que ara ja no és prior, en Lluc Torcal, que és físic quàntic, segurament potser en aquest programa l'heu entrevistat, ara està a Roma, és el segon a l'ordre del Cister. No? En l'any 2014, per temes de l'ecologia integral i encara no havia sortit l'encíclica del Papa Francesc, Laudato Si, em va dir, mira, Albert, anem a fer un seminari sobre un tema que t'interessarà. Dic, ah, doncs perfecte, vinc, no? Perquè això d'anar a Poblet sempre és maco, no? I anem a parlar de nanotecnologia, biotecnologia, neurociència, transhumanisme...
A veure, l'abat d'un monestir cistercenc?
Sí, no? Perquè ell és físic quàntic. I el Lluc Torcal em diu, vine, perquè efectivament això té molt a veure amb les Smart City i aquestes coses que tu saps i que esteu fent, no? I realment en aquell seminari internacional que es va començar a parlar del transhumanisme, estem parlant del 2013-14, en el qual vaig convidar també el meu amic i científic Miquel Àngel Serra, no?, que ha citat, hem fet les primeres publicacions, doncs em vaig trobar amb una situació peculiar, no?, que és, nosaltres tractàvem la tecnologia en aquesta revolució, diguem, de les ciutats, no?, de l'eficiència energètica, del tema de la mobilitat, inclús en el propi tema del medi ambient, com les tecnologies poden arreglar la crisi ambiental, el canvi climàtic i tal. I jo, que sempre m'ha agradat aquesta vessant humanista, dic, bueno, i les persones? I clar, ja em vaig donar compte que això no anava només de tecnologies per fer coses, anava de tecnologies incorporades en el nostre propi cos i ment per canviar la condició humana. Em va preocupar, t'haig de dir sincerament que em va impactar tant com perquè, com tu dius, al costat de la meva professió i del que continuo desenvolupant, bueno, s'ha obert aquest nou camp d'experimentació, d'anàlisi, d'estudi, de publicació i de divulgació, no?, sobre com ens canviaran aquestes tecnologies, com pretenen canviar-nos aquestes tecnologies al propi ésser humà.
En aquest darrer llibre, Humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica, parles de que som a la quarta revolució industrial. Simplificant molt, la primera revolució industrial va venir al segle XIX, arran de la invenció de la màquina de vapor. La segona va venir per les noves fonts d'energia, com ara el gas, el petroli o l'electricitat. La tercera ha vingut per la revolució d'internet i les tecnologies de la informació i la comunicació. I ara, Albert, quina és aquesta quarta revolució industrial que dius que ja tenim a sobre?
En realitat, són tres noves revolucions. Jo no m'agrada, a vegades utilitzem això de la quarta revolució industrial i cada vegada penso que ens estem equivocant. Hem de parlar potser de la primera revolució de la intel·ligència artificial, fins ara això no existia, no? Per tant, hi ha tot un tema de com canviarà el món la intel·ligència artificial. Hi ha una segona revolució que és biotecnològica, com tot lo relacionat amb la vida, amb la biologia, des del punt de vista artificial, sintètic, tecnològic, canviarà també el nostre entorn, la biosfera inclús, no?, la nostra condició, o pretenen que canviï la nostra naturalesa humana a partir de la biologia. I hi ha una altra que és la de l'espai, perquè quan després, si vols, parlem de posthumans i de un tipus d'ésser humà diferent al nostre, alguns, no?, per exemple, des de la NASA, estan pensant que hem d'augmentar capacitats, l'ésser humà ha d'augmentar capacitats biotecnològicament per poder sortir del confinament, diuen ells, del planeta, no?, de la Terra, no?, i que en condicions doncs, diferents a les que tenim aquí estigui preparat aquests futurs conqueridors de l'espai. No? Llavors, moltes de les tecnologies que s'estan aplicant potser no s'estan aplicant tant per l'ésser humà comú, sinó per un ésser posthumà.
O sigui, aquestes tres revolucions que has esmentat, la intel·ligència artificial, la biotecnologia i la de l'espai, serien aquesta quarta revolució?
Sí, perquè aquesta revolució el que fa és fer convergir diferents disciplines científiques i tecnològiques. No? Abans et comentava que quan vaig anar a Poblet bueno, hi havia especialistes en nanotecnologia, però també en genètica, gent que treballa les neurociències, el cervell, no? Tens tot el tema de la robòtica, tens el tema de la física quàntica, és a dir, totes aquestes vessants fins ara anaven treballant d'una forma autònoma i perquè acabin sent, com s'està dient, tecnologies exponencials, sí? És a dir, que donen un salt molt ràpid, més enllà del que està fent habitualment en les últimes dècades, és perquè han convergit. És perquè treballen junts, perquè ens entengui, diguem, els oients, no? És a dir, amb un equip, no? Si posem en comú totes les nostres idees, no? I un és, el que deia, no? Un de robòtica, l'altre és de filòsofs, inclús, no? Per plantejar si hi ha una ètica o no, per exemple, en la intel·ligència artificial, etc. Doncs surten millors idees, no? I això fa que, evidentment, avancem més ràpid. Doncs aquesta convergència de tecnologies és la que està produint, jo crec, aquesta nova revolució, digue-li digital, digue-li de la intel·ligència.
Bé, jo crec que els oients ens poden seguir perfectament, perquè si pensem avui dia en tota la gent gran que se li està allargant la vida amb unes operacions quirúrgiques i mèdiques impensables, que m'imagino que és una mica el mateix, no?, la biotecnologia i la biomedicina.
Fixa't que ara, quan suposo que abordarem aquesta revolució, quina ideologia hi ha darrere, o quines ideologies van fent. Una cosa és la ciència, la tècnica, que pot ser, si tu vols, no dic neutra, però sí ambivalent. Depèn de quin poder hi hagi darrere, quina societat, quin món, no? Quins científics, quina catadura moral tinguin els científics, d'on, no? Si són occidentals, europeus, o són de Xina, o, doncs depèn de cap a on vols dirigir aquesta tecnologia, podrem dir èticament que aquestes tecnologies estan al servei de les persones o aquestes tecnologies faran servir a les persones, no? Però no les estaran ajudant. Tots els exemples que tu has estat posant, i molts que podríem posar en el món de la discapacitat, etc., jo crec que no hi ha dubte, és a dir, la biomedicina, les pròtesis intel·ligents, tot això que està ajudant, no? L'Alzheimer, no? Vull dir, avui o ahir, no sé, parlant de com ja una persona amb Alzheimer podrà recordar coses a partir de tot un treball del coneixement del cervell, de les funcions neuronals. Tot això és fabulós, no? I jo crec que la major part de científics són gent honesta, honrada, tenen una qualitat ètica important, no? El tema és, bueno, com es canalitzen els fons econòmics, quin poder hi ha darrere, com aquests centres de recerca a lo millor ja no són tan neutrals, ja no són tan per anar avançant a favor de l'ésser humà, sinó que hi ha uns interessos, no?
Sí, clar, és el que l'editorial Fragmenta del teu penúltim llibre ha tingut l'amabilitat d'enviar-me en un exemplar, i això surt en alguns comentaris d'aquest debat tan interessant que reflecteix aquest teu penúltim llibre, no? El vostre penúltim llibre. Què és això? Com garantim que hi hagi un accés universal a tots aquests beneficis tecnològics? I després, quin perill hi ha que tota aquesta recerca i aquests avenços tecnològics acabin tenint, doncs això, un ús no desitjat per la majoria, no? Per exemple, un ús bèl·lic o un ús militar.
Sí, fixa't que això que comentes, aquest llibre surt després de marxar del seminari de Poblet.
Estem parlant de
Fragmenta, humans o posthumans.
Sí, no? Humanos o posthumanos. Singularitat tecnològica i mejoramiento humano.
Aquest saps per què surt? Perquè després d'aquest impacte, perquè de veritat que va ser per mi el 2014 un impacte, no formo part, com tu has dit professionalment, d'aquest món, però sí que com a ciutadà i persona i com a creient, doncs em va impactar. Aquí m'està removent tots els meus valors humans, és a dir, m'està posant una situació a mig termini, no?, en aquell moment, encara la veiem lluny, estem parlant de 4 o 5 anys, doncs és quan amb el Miquel Àngel Serra vam dir, escolta, anem a escriure un article a La Vanguardia, d'aquells que es feien de temes de debat, no?, que sortien, eren molt interessants, eren com dos articles, quasi que a vegades podien ser dues opinions contraposades, no?, i en aquest cas ens vam complementar, no? Es va publicar, 2014, crec recordar, i amics nostres, amics, els dèiem, escolta, fes un comentari. Clar, aquest és el llibre, els 215 comentaris que tu cites, que estan recollits en aquest llibre de Fragmenta, Humanos o Posthumanos, va començar així, amb uns primers comentaris del nostre entorn més d'amistats, es va animar amb l'entorn professional, no?, els diferents entorns que tenim, no?, ell pel món científic, jo pel món més de la filosofia, de... i vam acabar amb grans personatges, no? En aquest llibre, doncs, hi ha la Victòria Camps, el Francesc Torralba, en Wagensberg, no?, que va morir fa poc, o sigui, gent que des del món de la ciència, de la tecnologia, de la filosofia, de la teologia, el propi Abad de Montserrat també va intervindre, els vam posar una mica, si tu vols, entre l'espasa i la paret. Però els vam dir, escolta, això com us ressona des del vostre punt de vista? La major part de gent em deia, això ho veiem lluny. Fa 4 o 5 anys, ara ja no ho veuen tan lluny. No? Això és ciència-ficció. Això, ostres, és que això que ens pregunteu, que fem aquí un comentari, ho tenim difícil. Bueno, la veritat és que van sortir, perquè la gent, clar, quan els dius, bueno, això després ho publicarem, fa l'esforç, no?, encara que sigui un text molt curt, no?, en alguns casos s'allarguen, però bàsicament són una pàgina, no?, una plana o dos. La gent és curiós, no?, perquè intuïa que tot això, i en realitat, al final, tots els altres llibres, va de l'ésser humà. No va de la tecnologia, va de nosaltres. Va de com ens veiem, quina cosmovisió tenim en aquestes revolucions que hem citat al principi, com veiem a l'ésser humà al segle XXI, com realment aquest sistema econòmic, social, de poder, militar, de pau, de justícia, del reconeixement de la dignitat de la persona, de la seva llibertat, de democràcia... Tot trontolla i estem en una etapa de transició i jo crec que dels 215 comentaris, ja et dic, molt diversos, al final hi havia una gran confiança en l'ésser humà, cosa que no sé si ara, 5 anys després, amb totes les coses que estan passant a tots nivells, no només tecnològic, sinó mundial, de geopolítica, etc. No sé si hi hauria un optimisme... tant d'això, el progrés, la tecnologia, tot anirà bé, no? No ho sé, estem veient les orelles al llop a aquestes revolucions que dèiem. La intel·ligència artificial, alguns dels màxims experts ja no diuen, sobretot la forta, no diuen, ui, això serà fantàstic, diuen, ui, pot ser un risc existencial igual de fort que el canvi climàtic, que una guerra termonuclear o que una pandèmia. Ui.
Aquesta quarta revolució industrial de la que has parlat. Jo volia comentar-te una cosa, perquè relacionat amb això, perquè en aquest programa ens hem fet ressò moltes vegades de la jornada sobre ètica i món contemporani que es fan a la Facultat de Teologia, i recordo una conferència titulada Aspectes psicològics del treball, a càrrec del doctor Francesc Martí Fernández, on afirmava, l'escoltàvem, enregistrada, i l'Elisabet, que estava al control de so, i jo ens esgarrifàvem, no? Perquè afirmava aquest senyor que s'acosta una primera onada de destrucció de llocs de treball per culpa de la tecnologia en oficines, indústria, transport i logística. Una segona onada vindrà quan la intel·ligència artificial i la robòtica hagin avançat i les màquines puguin percebre l'entorn i manipular objectes amb la destresa que tenim els humans amb les mans i els dits, el que es diu la psicomotricitat fina. I aquí desapareixeran llocs de treball relacionats amb el tèxtil, dentistes i operaris de manteniment que ara fan feines manuals no previsibles. Una tercera onada de destrucció de llocs de treball vindrà quan la intel·ligència artificial sigui creativa i sigui capaç de tenir intel·ligència social, comprendre conceptes complexos, relacionar-los i generar de forma original nou coneixement, hipòtesis matemàtiques, descobriments científics, i aquí desapareixeran treballadors qualificats com ara científics, tècnics, enginyers, matemàtics, etc. I la pregunta és, amb tota aquesta destrucció de llocs de treball provocada per la tecnologia, que clarament generarà moltíssim atur. T'ho pregunto tu, però conversem, perquè no tens per què saber-ho. Què diu la gent que està remenant les cireres en aquest món, la gent del Fòrum de Davos, aquests centres de debat i de poder, perquè la societat humana no s'enfonsi?
Mira, et diré el que citen aquesta ideologia del transhumanisme, que en definitiva, bueno, no l'hem definit, però...
Pots definir-la,
Albert. Està darrere una mica de tot plegat, no? Ens ve a dir, efectivament, aquest avantatge que tindrà la intel·ligència artificial respecte a l'humana, diuen ells, està a prop, 2045. Alguns s'atreveixen a posar una xifra. No? Algú que és tan important com Ray Kurzweil, que és l'enginyer en cap de Google, si no és qualsevol. No? Té llibres dient la singularitat tecnològica, que és per ell això, quan la intel·ligència artificial sobrepassi la humana, considera que està a la vora. No? Llavors, el transhumanisme el que diu és ens hem de millorar. Ens hem de millorar biotecnològicament, és a dir, hem de reciclar-nos, no? Ara després contestaré la pregunta, però per situar, quan es deies què pensen els que remenen les cires, clar, pensa que això surt de Silicon Valley, de la zona, diguem, on...
Califòrnia,
aquesta, Califòrnia, Estats Units, on aquesta revolució tecnològica a partir de les grans companyies tecnològiques, no? que ja tots coneixem, Facebook, Google, etc., estan com fent un hub, no? Un grup per potenciar aquesta ideologia, aquesta idea d'un nou capitalisme, d'una nova forma de relacionar-nos amb el treball, etc. No? A partir de que, efectivament, o sigui, aquesta càrrega és imparable, la intel·ligència artificial, diuen ells, i ho estàs constatant amb això que has citat, no la para ningú, un cop ja inventada, a més, és com un nen. Ara, els que en saben diuen que la intel·ligència artificial és dèbil, té 3 anys, com un nen de 3 anys. No? Però nosaltres preparem els nostres fills perquè bueno, vagin assolint graus d'autonomia. I el que somiem és que aviat, no? Quan arribin a la preadolescència, vagin prenent les seves decisions autònomament i que no tinguem nosaltres que intervenir. Clar, això estem parlant del mateix, estem generant una nova intel·ligència, una nova vida intel·ligent, en la qual a poc ja no és allò, és que l'estem programant nosaltres i podrem parar-la o desendollar. No, l'estem preparant perquè prengui decisions autònomes, perquè faci aquestes tasques que tu has dit, que són humanes, són pròpiament humanes, creatives, intel·lectuals, no les de simple repetició, no allò posar un tornillo, no? Allà tota l'estona. No, ja estem parlant, tu ho has citat molt bé, de professions d'alt nivell que requereix l'intel·lecte humà, la creativitat. Llavors, això, efectivament, ja no ho para ningú, ens diuen, no? Perquè bueno, és que ja hem engegat la carrera, i el que ens diu el transhumanisme és, donat que això no ho para ningú, nosaltres ens hem de reciclar, perquè si no... I és quan ens diuen ens hem de fondre o bé amb aquesta intel·ligència artificial, val? Per tant, la nostra ment, la nostra intel·ligència humana, s'ha de fondre amb aquestes xarxes, que de fet ho estem fent una mica, perquè nosaltres ara tenim internet com una, si tu vols, com una pròtesi del nostre cervell. Abans anàvem a les biblioteques, anàvem als llocs, no? A buscar el coneixement, no? De fet, cada vegada més, no? Tenim com una connexió wifi entre la gran biblioteca, no? Del coneixement, si tu vols, no? Internet, Google, el que sigui, nosaltres, per tant, ja és una pròtesi nostra. No? Però cada vegada aquesta fusió pretenen que sigui més alta. Justament perquè veuen a venir que la intel·ligència artificial i la robòtica i l'automatització d'aquí molt poquet temps ens prendrà el lloc. Clar, la ideologia del transhumanisme diu hibridem-nos. No? El tema és, sense hibridar-nos, per tant, creant una nova espècie híbrida, això que dèiem de l'humanisme avançat, nosaltres guanyarem o no aquesta carrera i continuarem sent humans, per tant, no perdrem aquesta condició, no ens robotitzarem, per entendre'ns, però també en aquesta etapa de transició, que patirem molt, perquè, és que quan has dit és la quarta revolució industrial, bueno, mira com han anat totes les altres revolucions, sempre han sigut traumàtiques. Estem en un període de transició traumàtic. Els transhumanistes diuen, és que clar, si us oposeu sou com els ludites de l'època en la qual no volien que els pagesos vingués el tractor. I al final va guanyar el tractor. Ara va patir molt la gent i va haver guerres. Ja, no vull ser catastrofista. Però efectivament estem en una etapa de transició d'una revolució, d'una manera de produir i d'uns llocs de treball a una altra, en què, efectivament, això no és mentida, és real. El tema és, primer, com gestionem d'una forma pacífica, humana, democràtica, aquesta transició, hi ha alguns que plantegen algunes solucions, no? I perquè no es quedi descavalgat gran part de la població mundial, que quedin obsolets, que quedem obsolets els humans, descartats, que diu el papa francès. La cultura del descarte no és només els que venen, diguem, amb la patera al Mediterrani o els que trobem en els voltants de les ciutats. Vull dir, seran o serem els que perdrem el lloc de treball, i dic perdem perquè bueno, els jutges tenen el Watson d'IBM que els hi fa millor la feina de buscar jurisprudència, els metges doncs, són incapaços de llegir-se tots els informes, els estudis que apareixen sobre aquella especialitat, els periodistes, no sé, etc. No? Per tant, tots ens veurem afectats per tasques automatitzables i haurem de... per això som humans, no? Aquí, per això aquesta batalla és entre el que ve i nosaltres sobreviurem, sabrem com el HAL, si recordes la pel·lícula 2001, Odissea en l'espai, no? Si els oients que ens escolten, segur que l'han vist, no? I si no, si són joves, doncs recomanable tornar-la a veure, 2001, Odissea en l'espai, una mica hi ha un moment en el que el control de la nau, en aquells moments nosaltres diríem d'aquesta economia, dels llocs, la porta al HAL, que és la intel·ligència artificial que domina tota la nau espacial aquella, no? I després hi ha tota una sèrie d'astronautes que acaben, és veritat, morint perquè els desconnecta el HAL, no? Perquè els veu com un perill. Però hi ha un o dos, no? Que amb la intel·ligència humana, no? Li dona la volta i acaba guanyant, no? Aviam, no ho vull plantejar com una batalla entre la intel·ligència humana i l'artificial, però haurem d'anticipar-nos, haurem de ser humans i no serà fàcil, és veritat.
Albert, jo per preparar aquesta entrevista vaig veure pel YouTube una altra entrevista que et van fer a Televisió Sant Cugat, que està penjada a internet, molt curteta, però molt, molt, molt interessant, i apuntaves que en aquesta línia de les solucions apuntaves al tema de la renda garantida. Podries explicar-lo pels oients que no n'hagin sentit a parlar mai?
I tampoc et pensis que la... No sé si és bo o dolent, eh? No, ho vaig plantejar com a... Quan has dit Davos i els que remenen les cedres, has dit, no? Sí. Els que remenen les cedres, com ja veuen que ve una conflictivitat social molt alta, no? Bé, estan plantejant una cosa que sembla molt progressista, no? I que potser ho serà, no? Perquè, efectivament, és com un subsidi, no? És com un subsidi, en el qual tota aquesta gent que anirà quedant obsoleta, no? Pues d'alguna manera tingui una renda bàsica garantida, que algú dirà, bueno, però si no tenim diners per pagar les pensions, qui les pagarà, no? Llavors estan com muntant una enginyeria financera en la qual els robots, no? O l'automatització, potser acabi cotitzant o pagant no només les nostres pensions, si és que arriba, sinó inclús aquesta economia subsidiada o de la renda bàsica universal incondicional. És a dir, què vol dir? Que encara que no tinguis treball durant tota la teva vida, l'Estat et pagaria una renda. Jo això, evidentment, no m'agrada, perquè crec que viure tota una societat subvencionada, vaja, és que perdrem a tota una generació, perdrà tota una generació o diverses generacions el sentit del treball, el sentit de la seva vida.
L'estímul, no?
L'estímul de tot. Vull dir, bueno, ho estem veient en els llocs que finalment són subsidiats, no? Però també, per l'altra banda, penso que si tota aquesta gent durant unes dècades quedarà sense possibilitats de reciclar-se per aquesta nova qualificació de nous llocs de treball, perquè evidentment la gent, a algun moment o altre, tota aquesta nova revolució anirà generant llocs de treball, però seran més qualificats o diferents dels nostres. I, per tant, hem de, com he dit, gestionar la transició perquè sigui el més pacífica menys traumàtica possible. Dit això, perdona, l'altra part no gaire bona és que, junt amb la renda bàsica garantida, ens plantegin el soma de la novel·la del Mundo Feliz. I aquest soma sigui l'entreteniment. La realitat virtual. El que hi ha alguna pel·lícula, també, no? En el qual tu reps molts poquets diners de l'Estat simplement per viure miserablement, pràcticament, no? I això que dèiem del sentit de la vida, no? Te'l dona els videojocs, la realitat virtual augmentada que permet viure mons i circumstàncies absolutament irreals, però que t'abadeixen de la frustració.
Mira, aquesta és una pregunta que et volia fer, ja que l'has treta, la faig ara. Si creies que érem més a prop de la distopia que explica la novel·la 1984 de George Orwell o la que acabes d'esmentar, la que explica Adolf Huxley a la novel·la que acabes d'esmentar, Un món feliç, pels oients que no l'hagin llegit o no les hagin llegit, simplificant molt, a la primera, a la que es titula 1984, la gent viu alienada per una dictadura, i a la segona, com acaba de dir l'Albert, a la segona novel·la, Un món feliç, la gent viu alienada per una mena de droga de la felicitat, no, Albert?
Doncs és una combinació de les dues.
Una barreja de les dues.
Jo crec que estem visquent una barreja de les dues, malauradament. Sento no donar la bona notícia, però justament s'ha de dir per ser conscients i per evitar-ho, no? El propi Huxley deia la dictadura perfecta serà aquella que la gent ni se n'adoni que està en una dictadura, que els murs no són de pedra sinó de vidre, per tant sembla que estiguis no en una presó, i que on l'entreteniment, l'oci i bueno, el pai circ, no?
És que ho anava a dir abans, telepàticament ens segur estem connectant, perquè dic, això és el pai circ dels romans.
És el soma aquest de la novel·la, és el pai circ, que és el que les dictadures a l'antiga usança, diguem, feien, i que ara són això que et deia, aquesta realitat virtual, aquesta evasió del món real a partir de la connexió entre la nostra ment i mons ficticis, que clar, el tema és qui els està creant. I no són masses bones notícies. La indústria de l'entreteniment de videojocs molta vegada està lligada a la indústria militar. Perquè es tracta del control. Per tant, per això deia que és una combinació de les dues. Ens volen, aparentment, sota una democràcia amb llibertats, amb un control a partir de la digitalització i de totes aquestes noves tecnologies, no? I fixa't Xina, com ja va per aquest camí, i, a més, contents, feliços, feliços entre cometes, no? Diguem-li entretinguts més que feliços, no? Amb aquesta realitat virtual que ens tregui de la quotidianitat de tenir una renda bàsica baixeta i tenir uns problemes econòmics. Bueno, això, aquesta distopia és la que encara no està construïda, però hem d'evitar que arribi. Però té pinta de que anem cap aquí, a no ser que ho revertim i ens hi oposem. No és fàcil, però per això estem parlant, no?
Ara m'has fet pensar ahir que escoltava la ràdio, estaven entrevistant un noi mallorquí jove, que es veu que anirà a Eurovisió, sí, ho vaig enganxar a mitges, eh? Però en un moment donat el periodista li pregunta pel raper Valtònic. Diu, com que ets mallorquí, no sabia qui era el raper Valtònic, i és un noi mallorquí que ara anirà a Eurovisió. Jo dic, com és possible que algú no sàpiga, i més un mallorquí, que un compatriota seu ha hagut de marxar de l'estat espanyol perquè, si no, aniria a la presó per les lletres de les seves cançons. Un músic que anirà a cantar a Eurovisió i que és de Mallorca no sap qui és el raper Valtònic.
És que ens volen individualitzats, atomitzats. O sigui, és una contradicció. O sigui, per això, abans t'ha sobtat que et digués, és una combinació. Estem quasi en el món de l'híbrid. Hibridació, no? Abans hem parlat de la hibridació natural, artificial, humana, posthumana, hem parlat d'una dictadura que és tova o que sembla que no ho és, no? Una democràcia dictatorial, i ara estàs dient com pot ser que en el món tan hiperconnectat, tan hiperinformat, siguem en aquests moments tan fruit d'aquesta desinformació, d'aquest aïllament, de que són comunitats...
Una disgregació, no?
Sí, no? Per tant, el poder que es pugui estar construint, no? Jo crec que s'està construint hàbilment, ens vol aparentment ben connectats, però realment sols, molt individualitzats. I això lliga amb que en alguns d'aquests ja has vist que en els llibres i tal sempre hi ha com tres eixos, no? El de la pròpia ciència i tecnologia, el de l'ètica, no? I l'abordament d'aquests temes des de la filosofia, des de l'ètica, i el tercer és el de l'espiritualitat, la transcendència, la visió que tenen la teologia o les diferents religions o espiritualitat. Perquè estem, repeteixo, parlant de la concepció de l'ésser humà. Com ens veiem? I per tant, si ens veiem sols, aïllats del món sense cap tipus, és una cosmovisió. Si volem continuar amb certes cosmovisions, l'humanisme avançat, de fet, és un humanisme cristià posat al dia amb les grans preguntes que ens hem fet en aquesta entrevista, que lògicament, ni l'Església Catòlica, ni altres confessions, ni els filòsofs es plantejaven sobre la intel·ligència artificial i si ens podíem hibridar perquè no existia. Aquests ara són les grans preguntes que s'han de fer.
La veritat és que tinc la meitat de preguntes per fer-li a l'Albert, però no tenim més temps. Ho deixem aquí, Albert, o vols...
O vols... No, jo, escolta, estic encantat.
Sí? Bueno, jo podria afegir coses que he anat trobant preparant aquesta entrevista i que confirmen una mica aquest panorama que ha dibuixat l'Albert, no? I bueno, jo només li volia demanar l'opinió sobre una entrevista que vaig llegir fa poc al setmanari El Temps, una professora de la Harvard Business School que ha publicat un llibre que es titula L'era del capitalisme de vigilància. Aquesta autora defensa que el que ens constitueix com a éssers humans és la vida interna, l'esfera privada, les opinions, els sentiments i els desitjos. I la seva tesi és que la matèria primera d'aquest nou capitalisme és precisament això, aquestes dades personals sobre els nostres gustos, opinions, pensaments, que es processen de manera oculta gràcies a la informació personal que deixem a les xarxes socials, al rastre que deixem al nostre historial de cerques a Google, al YouTube, que per molt que ens sembla que l'esborrem, quan l'esborrem no s'esborra, i que després aquestes grans companyies venen a publicistes, asseguradores, grans magatzems, mútues sanitàries. I bé, amb aquestes dades nostres, aquestes empreses poden pronosticar el nostre comportament, desenvolupar els seus productes. I també aquesta autora afirma que el que els agradaria a aquests grans gestors de dades, Google, Facebook, etc., és poder arribar a dirigir la gent en bandades mitjançant estímuls externs. I posa d'exemple l'innocent joc del Pokémon Go, en què la gent caçava Pokémons amb el mòbil i sense adonar-se, acabava en zones de compra i restaurants. És a dir, el mòbil, anar buscant els Pokémons, els havia dirigit cap a llocs perquè de cop es trobessin davant d'un restaurant i diguessin, ostres, tinc gana, i consumissin allà. Què en penses de tot plegat? A veure, bàsicament ja ho has comentat al llarg de l'entrevista, no? Però...
Mira, penso que té raó, però per què? Perquè tu ho has dit al principi, veu a l'ésser humà, igual que bastanta gent des del món del transhumanisme o d'aquesta idea tecnocèntrica, no? El veu, tu ho has dit, com a sentiments, desitjos, records, no? Evidentment, tot això serà capturable, per dir-ho d'alguna manera, per les diferents tecnologies que pretenen capturar-ho. És a dir, alguns que diuen, quan ens morim, quan parlen de la immortalitat cibernètica, és perquè diuen, podrem recollir els records que té el nostre cervell abans de morir i transferir-los, doncs, amb un robot o amb un altre suport de silici o tal. Bé, però és que, clar, aquesta visió reduccionista, molt reduccionista de l'ésser humà, no? I que efectivament passarà, vull dir, ja està passant, les nostres dades, però jo no sóc dades. I quan has dit privacitat, jo no sóc només privacitat, jo sóc transcendència i interioritat. I jo crec que aquí, en el llibre Humanisme Avançat, que pretén donar una visió de resposta a aquesta visió transhumanista de que som quasi com un mecano, no?, que se'ns pot intercanviar, o això, no?, que som dades i que, per tant, que cert, tot això, clar que som això també. Però al final, com hem començat l'entrevista, això va de què som el ésser humà. I des de la meva cosmovisió som algo més, no? Transcendim, tenim una espiritualitat, tenim una interioritat, com diu en Francesc Torralba, tenim intel·ligència espiritual. I això jo crec que per molt temps serà difícil de reproduir artificialment. Difícilment. No dic si algun segle ho aconseguirà aquesta nova espècie posthumana, però almenys durant el temps que nosaltres visquem, efectivament, patendran com altres dades, no?, de tot tipus. Abans has parlat de les ciutats, l'Smart City, vull dir, estem a la revolució, aquesta és la revolució de capturar dades i després posar-les al mercat, és negoci, és control, tot el que tu vulguis, no? Però al final, a l'ésser humà, per això en l'humanisme avançat del llibre parlem de reforçar aquesta part, perquè potser l'altra la tenim perduda. Vull dir que, evidentment, tots, per la nostra feina i tal, estem perdent la batalla de la privacitat i de les dades. No? Les donem per sanitat, per qualsevol cosa, hisenda, a qui sigui, estem donant al banc constantment dades. Ara, nosaltres som només això? Només som records, només som dades? Clar, a la que torni una cosmovisió que està absolutament perduda, de que tenim, estem constituïts per una transcendència, per una visió espiritual, des del punt de vista cristià, si tu vols, no? A imatge i semblança de Déu, això ja és menys reproduïble. No? Aquesta fortalesa de que, molt bé, jo puc donar totes les meves dades, però no em tenen en a mi. Però clar, fixa't que en la cultura que tenim actualment, que és molt materialista i reduccionista, a la que em treuen això ja em tenen. És veritat, però hi havia gent als camps de concentració o hi ha hagut sempre gent en llocs de privacitat màxima de la seva llibertat i, vaja, vull dir, desprovist de qualsevol, que ha mantingut una interioritat, un ésser, la persona, i s'ha considerat
que mentalment era lliure.
Espiritualment sentia lliure. Bueno, tot això per dir-te que possiblement l'alternativa, clar, aquesta senyora li fan una última pregunta, crec recordar, en aquell article que cites, en la qual diu, bueno, vostè només planteja els problemes i la catàstrofe i no dona solucions. I amb tot el que hem parlat nosaltres, a vegades també m'ho plantejava, no? Bueno, nosaltres anem anunciant això, que són els problemes, no? El que hem dit abans, no? de la renda bàsica i tal, però quina solució aportem? No? Bueno, una solució és reforçar aquesta interioritat, aquesta intel·ligència espiritual que ens constitueix i que no podrà, jo crec que mai, una intel·ligència artificial, una espècie posthumana, arrebatant-se perquè és pròpia de la condició humana. Però és veritat que en la nostra societat, més secularitzada, més difosa en l'àmbit espiritual, això no es compra. Però jo crec que hi haurà un retorn a aquesta visió de l'ésser humà, perquè és que ja veus l'alternativa. L'alternativa és convertir-nos en robots. L'alternativa és que ens ho prenen tot. Però és que jo no em resisteixo a ser o un robot o algú en el qual em prenguin el meu ésser perquè m'han pres les dades. Clar que lluitarem perquè tot això es reguli i que hi hagi, doncs, bueno, estem en unes democràcies.
I els drets humans van ser aprovats el 1948 i estan escrits.
Però és molt pervers, repeteixo, és molt sutil tot el que estem... perquè ens estan canviant la concepció de l'ésser humà. I si tu t'hi fixes, tota l'evolució de la filosofia dels drets humans, jo sempre he estat pensada en un ésser humà, que té dignitat, que té llibertat. Però és que ara ens està dient el transhumanisme, però això és tan... ens hem de fixar tant en aquesta ideologia nova, ens està dient, no, esborreu tot això. És a dir, no ho sou màquines. En definitiva, esteu desprovistos de tot, de transcendència, de Déu, d'humanisme, inclús. No? Sou peces d'un engranatge socioeconòmic, etc. No? I això es veu més a Xina. No? Sou peces. Per tant, la biotecnologia us perfeccionarà perquè treballeu més, sigueu més productius, sigueu més útils en el sistema. Escolta, no reivindiquis res, perquè a més et tindré absolutament controlat. Clar, aviam, això no ho volem.
I tant.
I ara és el moment d'anticipar-se.
I tant. Albert Cortina Ramos, autor de diversos llibres sobre humanisme i tecnologia, el darrer titulat Humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica, editorial Teconté. Moltes gràcies, repeteixo, per haver vingut a Molins de Rei. T'hem fet xerrar molt, disculpa.
No, jo
aquí tens aigua.
Gràcies.
Em diu el Josep que no tenim temps per minuts musicals, per tant, passarem directament a l'espai del pensament de la Maria Bargalló. Quan vulgui, Josep.
Has descobert alguna cosa? Has llegit alguna cosa que t'ha fet llum? Nosaltres les compartim amb tu a l'espai de...
El pensament.
Amb el meu comentari, avui voldria subratllar la celebració d'una diada que sovint passa desapercebuda per al gran públic. Es tracta de l'anomenat Dia de la Ciència. L'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 10 de novembre com a Dia Mundial de la Ciència per la Pau i el Desenvolupament, amb l'objectiu d'acostar la ciència a la societat i posar en valor el que aquesta pot fer davant els reptes econòmics, socials i medioambientals a què ens enfrontem. Es tracta de posar l'accent en la utilització responsable de la ciència en benefici de la societat, posant un especial interès a utilitzar-la per erradicar la pobresa i en pro de la pau. Diu al respecte el Papa Francesc en la seva carta encíclica Laudato Si. La humanitat ha ingressat en una nova era en la qual l'empremta tecnològica ens posa en una cruïlla. Som els hereus de 2 segles d'enormes onades de canvi. La màquina de vapor, el ferrocarril, el telègraf, l'electricitat, l'automòbil, l'avió, les indústries químiques, la medicina moderna, la informàtica i, més recentment, la revolució digital, la robòtica, les biotecnologies i les nanotecnologies. És just alegrar-se davant aquests avenços i entusiasmar-se enfront de les àmplies possibilitats que ens obren aquestes constants novetats, perquè la ciència i la tecnologia són un meravellós producte de la creativitat humana donada per Déu. La tecnologia ha remeiat innombrables mals que danyaven i limitaven l'ésser humà. No podem deixar de valorar i agrair el progrés tècnic, especialment en la medicina, l'enginyeria i les comunicacions. I com no reconèixer tots els esforços de molts científics i tècnics que han aportat alternatives per a un desenvolupament? Però no podem ignorar que l'energia nuclear, la biotecnologia, la informàtica, el coneixement del nostre propi ADN i altres capacitats que hem adquirit ens donen un tremend poder. Més ben dit, donen als qui tenen el coneixement i, sobretot, el poder econòmic per utilitzar-lo, un domini impressionant sobre el conjunt de la humanitat i del món sencer. Mai la humanitat no havia tingut tant poder sobre ella mateixa i res no garanteix que el farà servir bé, sobretot si es considera la manera com l'està emprant. N'hi ha prou de recordar les bombes atòmiques llançades en ple segle XX o bé el gran desplegament tecnològic ostentat pel nazisme, pel comunisme i per altres règims totalitaris al servei de la matança de milions de persones. Sense oblidar que avui la guerra posseeix un instrumental cada vegada més mortífer. En mans de qui està i pot arribar a estar tant poder, és tremendament perillós que resideixi en una petita part de la humanitat. Es tendeix a creure que tot increment de poder constitueix sense més un progrés, un augment de seguretat, d'utilitat, de benestar, d'energia vital, de plenitud dels valors, com si la realitat, el bé i la veritat brotessin espontàniament del mateix poder tecnològic i econòmic. El fet és que l'home modern no està preparat per utilitzar el poder amb encert, perquè l'immens creixement tecnològic no ha estat acompanyat d'un desenvolupament de l'ésser humà en responsabilitat, valors i consciència. L'home està nu i exposat enfront del seu propi poder, perquè li manquen una ètica sòlida, una cultura i una espiritualitat que realment el limitin i el continguin en una lúcida abnegació. Tanmateix, és possible tornar a ampliar la mirada i la llibertat humana és capaç de limitar la tècnica, orientar-la i col·locar-la al servei d'un altre tipus de progrés més sa, més humà, més social, més integral. Per exemple, quan comunitats de petits productors opten per sistemes de producció menys contaminants sostenint un model de vida, de goig i de convivència no consumista, o quan la tècnica s'orienta prioritàriament a resoldre els problemes concrets dels altres, amb la passió d'ajudar altres persones a viure amb més dignitat i menys sofriment. L'autèntica humanitat sembla habitar enmig de la civilització tecnològica quasi imperceptiblement, com la boira que es filtra sota la porta tancada. Fent-nos ressò, doncs, de les paraules del Papa Francesc, la celebració del Dia Mundial de la Ciència per la Pau i el Desenvolupament és una oportunitat per destacar la manera com la ciència i la tecnologia poden contribuir a reduir la pobresa, protegir el medi ambient i millorar la qualitat de vida de tots. Perquè només quan la ciència i la tècnica es volquen cap als problemes concrets de les persones més necessitades, quan es posen al servei de tots els éssers humans, no sols d'un pocs, i quan garanteixen que el planeta segueixi sent un lloc habitable per nosaltres, per les futures generacions i per les altres espècies, s'aconsegueix un veritable progrés. Ens retrobem el mes vinent. Fins aleshores, que Déu ens acompanyi.
Els diaris en van plens. Ens costa valorar-les com a positives o negatives. Aquí volem prendre partit, subjectivament, però amb valentia. Són
les bones i males notícies.
I aquests dos minutets que queden per acabar el programa, el que farem és un parell d'avisos. Primer, una crida urgent de Càritas Parroquial de Molins de Rei, perquè una usuària dels serveis de Càritas de Molins de Rei està a punt de tenir una criatura i necessita un cotxet i una cadireta pel nadó. Si algú que ens estigui escoltant en té i ho pot donar, si us plau, que truqui a Ràdio Molins de Rei, 93668-6161, i des de l'emissora us posaran en contacte amb Càritas per posar-vos d'acord per fer el lliurament. Després, anunciar-vos un acte, una projecció d'un documental al que esteu tots convidats. Serà aquest dissabte 10 de novembre a les 6 de la tarda a la sala d'actes del Centre Excursionista Molins de Rei, carrer Major 101. Es projectarà el documental Què hi ha darrere dels ordinadors i els mòbils, un documental que explica l'extracció del mineral de Colten a les mines del Congo, a l'Àfrica. És un acte organitzat per la parròquia de Molins de Rei, l'entrada és lliure i sou tots convidats. I després d'aquest parell d'avisos, dir-vos que l'Obrint Camins d'avui ha estat possible gràcies al Josep Montano, al control de so, al nostre convidat, l'Albert Cortina Ramos, a la Maria Bargalló, que ens ha fet la seva secció El Pensament. Us ha parlat amb molt de gust un servidor, Àngel Baumala i Reventós. Dimecres que ve tindreu el Jesús Jiménez i la Teresa Canals. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu una bona setmana.